Gairebé un quart de set de la tarda. Que, Flora, Míriam, l'expressió, aquella vella expressió de això és un mal lleig, sembla del tot erradicada, és a dir, la gent ja no ho diu.
Afortunadament.
Afortunadament ningú parla de, ai, té un mal lleig, no? La gent ja obertament pot dir, mira, aquesta persona té càncer, o aquesta persona té anticossos de la sida. Tot i així, hem après a dir les malalties pel seu nom, i hi ha moltíssima gent que encara no sap referir-se a les malalties mentals amb normalitat. Les malalties mentals, i concretament l'esquizofrènia, encara no té aquest tracte de favor. A hores d'ara tothom sap que és una malaltia mental complexa, i això no sé si ho sap tothom, però afecta una de cada 100 persones.
És moltíssim.
Et sembla molt?
Home, i tant.
Esquizofrènia, una de cada 100 persones?
Sí, em penso que la xifra va més, eh?
Va més? Acabarem tots malalts. Bé, tot i així, a les persones afectades no se'ls dona un tracte de favor. Més aviat se les estigmatitza bastant. Paraules com boig, xalat, loco, no? O anat de l'olla són les paraules que es fan servir per qualificar-les. De mica en mica, però, apareixen veus i obres que reivindiquen un canvi d'actitud. Aquest és el cas del llibre de l'escriptor que hem convidat avui. És periodista, és crític literari i es diu Ricard Ruiz Garzón. Que tinc molta por. Ricard, bona tarda.
Bona tarda, per què?
Tinc molta por. Ricard Ruiz Garzón és una mica Carlos Ruiz Zafón. No t'ho he dit mai?
No, mira, vaig fer un llibre que per sort no ha sortit, que era l'edició crítica de L'ombra del vent per escoles, i jo ja estava veient la portada. Carlos Ruiz Zafón, edició de Ricard Ruiz Garzón, se lo ha hecho su primo.
Sí.
Vaig estar pensant que seria difícil,
però... Per què has dit afortunadament no ha sortit?
No, per això, per la broma aquesta de ser l'atxo suprim, no? Però de totes maneres, fins ara l'únic problema és que no vaig gaire sovint a Xile, per si un cas, però ja està, cap
problema. Ja està, no, Ricard Ruiz Garzón. Sona bé, és nom d'escriptor.
Veus?
Sí. És que fixa't, avui entrevistem molt, a Ricard Ruiz Garzón.
Es fa molt això de quan hi ha un cognom, el primer, que és curtet, doncs Martín Garzo, Ruiz Zafón, Sánchez Piñol, o quan són coneguts així, sí, que són molt habituals, es fa molt el segon. També per reivindicar les mares d'aquest país, que també el seu cognom ha de sortir.
Això sí, hi ha molts també que es canvien el cognom de la mare i se'l passen en primer lloc.
Sí, això no sonava tan bé.
No he vingut a parlar del teu nom.
També és veritat.
És allò de, he venido a hablar de mi libro, has vingut
mai
a parlar,
millor dit, no?
Mai millor dit, d'un llibre que es diu Esquizofrènia, històries reals, i es tracta una mica de donar veu als qui no són escoltats, és a dir, a totes aquelles persones malaltes d'esquizofrènia. No sé... Com, per on comencem, Ricard?
Home, heu començat bé per un tema que és, mira, més enllà de l'esquizofrènia, que és cert que afecta un 1% de la població, i això per donar, perquè les xifres a vegades són fredes, per donar, jo, per copsar realment què vol dir que a Barcelona, per exemple, cada bloc gran de pisos hi ha algú com a mitjana. I això ja ens ho fa molt més proper.
El que passa que potser no estan diagnosticats o...
Hi ha un 40% aproximadament que no estan diagnosticats. No es tracta de fer por, hi ha molta gent que porta molta normalitat de forma compensada la malaltia. No es pot curar, i aquesta és la por que normalment tenim, però sí que hi ha un terç aproximadament de la gent que porta una vida molt normalitzada amb medicació, com si fos una diabetis pràcticament, i porten la medicació, i un altre terç que van entrant i sortint. Malauradament sí que hi ha un terç que degenera progressivament, i aquest és més complicat de portar una vida normal.
El que fa més por, m'imagino, no és que sigui un malalt, perquè totes les malalties poden fer més o menys por, però el que fa més por en el cas de l'esquizofrènia és que està associada a violència, a persones agressives.
Ai, que tenim la culpa nosaltres, els
sí?
periodistes i els mitjans de comunicació. Sí, perquè
hem
realment cada vegada...
Hem de fer un mea culpa?
Molt, perquè cada vegada que qualsevol notícia on apareix la paraula esquizofrènia va associada a un fet violent, a un assassinat, a una agressió, alguna cosa així. I realment podríem fer tots l'exercici de dir, de la molta violència que apareix en un informatiu, en realitat la majoria l'està fent gent que no està malalta,
normal,
entre cometes. I per tant la proporció seria la mateixa, aquest 1% pot cometre actes violents, però és que a més les estadístiques diuen que són menys violents que la majoria quan estan en medicació que la majoria de la població, perquè part d'aquesta violència en tot cas l'apliquen contra ells mateixos, i el que sí que hi ha molt més alt és l'índex de suïcidis, és a dir, acaben morint ells mateixos molt més sovint que la resta de la població.
Se sap quin tant % de gent que se suïcida són esquizofrènics?
Doncs se li hauria de donar la volta a la xifra, no te la puc dir així de memòria, però perquè no recordo el percentatge de gent respecte a la població general que se suïcida, però una bona part, més enllà d'esquizofrènia, són malalts mentals, mm-hmm. perquè evidentment els posen en una situació d'atzucac, que és més difícil de portar. De totes maneres, ja que estem portant la conversa per aquí, però l'heu començat dient, ai, cada vegada va més, la majoria de la gent... Jo el que recordo és que l'Organització Mundial de la Salut diu que al llarg de la nostra vida, una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental. Pot ser esquizofrènia, que és un cas molt greu, però pot ser algun altre trastorn mental.
Ai,
és a dir, una de cada quatre. Són molts.
Som quatre a l'estudi.
En trastorn mental inclou depressió,
inclou depressió bipolar, etc.
Som quatre a l'estudi, per tant...
Algun de nosaltres?
Un de nosaltres, fem-ho a sorts.
I fixa't
siguem
tu.
Siguem democràtics.
Això a mi em sembla estranyíssim. Si és una realitat tan propera, és una realitat que només grates una miqueta, tothom diu, jo conec algun cas, tinc algun veí, algun familiar... Per què ens entestem en donar-li l'esquena, en posar-lo sota la catifa? Per què la gent coneguda no ho explica?
Però tu creus que això encara avui en dia passa?
Home, quants famosos coneixes que tinguin esquizofrènia? Sent un 1% de la població. Gent amb sida, va sortir gent famosa a dir-ho.
Gent amb Alzheimer?
Gent amb Alzheimer,
també.
Ja ho tenim. Gent, per exemple, quan hi havia discriminacions o estigmes anteriors amb els negres, amb els homosexuals, amb les dones, sempre hi ha hagut algunes persones famoses que s'han significat.
Jo sóc esquizofrènic.
I jo sé que ara mateix hi ha gent coneguda, polítics, actors, artistes, que tenen esquizofrènia i no es diu. Per què no es diu? Perquè hi ha un rebuig social. I jo no dic que ho digui la gent del carrer de peu, perquè realment, si tu ho dius, la societat és molt hipòcrita, diu que no passa res, però ja no et miren igual, ja per trobar feina és més difícil, per trobar parella, evidentment, és molt més complicat. I jo, a mi m'agradaria recordar una cosa que diu una de les persones del llibre, d'aquest esquizo, que diu que si a una persona que li talles una cama no li impedeixes de caminar, perquè una persona que té un trastorn, que pot ser un deliri, que tenia esquizofrènia, no vol dir que sempre estiguis boig, perquè a partir d'aquell moment resulta que tot pensament, tot raonament, tot sentiment d'aquella persona està sota sospita. És injust, és por per part de la societat, però és una por que fa mal i que està creant dos problemes. El malalt té el problema de la malaltia, però té un altre problema, que és el rebuig social i tot el que això comporta.
I això també genera angoixa.
Per què t'interessa tant l'esquizofrènia? Per què n'has escrit un llibre sobre ella?
Doncs, sincerament, jo no tenia cap interès en el tema. Tenia interès en una cosa que després m'he preocupat que surti molt al llibre, és un llibre testimonial, però parlo molt de llibres, de pel·lícules que tenen a veure amb això. Per tant, a mi m'interessava el tema, el tòpic de la bogeria, el cinema i la literatura, però també el tema de la ment humana posada al límit, que això ens interessa una mica a tots. Ara bé, l'esquizofrènia en concret va ser pel suïcidi d'un amic, del meu millor amic, vaig intentar escriure una novel·la per explicar-m'ho. Ell no va tenir cap diagnòstic perquè malauradament la va encertar la primera, per dir-ho així, com es va suïcidar, no es fa un diagnòstic post-mortem, no? Però jo vaig veure cosetes rares i vaig dir, a veure, investiguem per aquí. I aleshores, quan vaig començar a entrevistar gent, no, em vaig adonar que molta de la gent m'estava explicant històries molt millors del que jo em pogués explicar en una novel·la. I vaig dir, no fem una novel·la, no fem una ficció, fem un llibre on ells mateixos expliquen la seva història. Perquè, a més, vaig veure que hi havia molts llibres de psicopatologia, d'experts, que estaven bé, són manuals d'ajuda, alguns de familiars, però hi ha els propis malalts. És a dir, ells són qui saben millor que ningú què els hi està passant. Per què no ho expliquen o per què, si ho intenten explicar, no els fem cas. Vaig voler que ells tinguessin la veu protagonista en aquest llibre.
I el cas del teu amic més proper, segurament un dels impulsors a que escriguis aquest llibre, però de tots els testimonis que has recollit al llibre, quins són els que t'han impactat més o no t'han deixat dormir alguna nit?
A mi m'han impactat, d'una banda, alguns bastants en positiu, és a dir, són tots ells i les seves famílies petits herois que estan cada dia lluitant contra una cosa que realment és molt complicada, li diuen el càncer de la ment, i és perquè realment doncs se't destarota tota la realitat, deixes de perdre el centre d'identitat, qui ets tu, què és veritat, què no és veritat, es barregen els deliris amb el que nosaltres coneixem com a realitat, i hi ha gent que se'n surt, i això em va, per això tota la part final són històries en positiu, de gent que se n'ha sortit, per recordar-ho, per pensar que no sempre has d'estar allà dintre a la malaltia, no? Però d'altra banda, clar, em van frapar moltíssim els casos així com més espectaculars. L'esquizofrènia pot tenir una sintomatologia més positiva, que se'n diu, en diuen els psiquiatres, que no és que sigui bona en res, sinó que et suma, t'afegeix coses, per exemple els deliris, les al·lucinacions. Clar, les al·lucinacions visuals són molt espectaculars, no? Una persona que es creu que s'està convertint en el dimoni i que sent físicament, i parlo d'un dels casos de dintre del llibre, que li estan sortint les banyes i que li apreta aquí al front, la persona ho està sentint així, i per això és important la medicació.
Les manies persecutòries, també.
Les paranoies, clar, que nosaltres ja és una paraula molt comuna, però que realment sentir-se realment perseguit per tothom és una cosa molt angoixant. Jo recordo una persona que qualsevol persona que anés vestida amb una cosa vermella formava part d'una organització secreta que volien atemptar contra ells. Que la pressió aquesta, perquè nosaltres ho expliquem així, sembla una pel·liculeta, però per ells és un son real, un malson real que no despertes.
Clar, és com qui no ha patit mai un atac d'angoixa, que no es pot arribar a imaginar la magnitud de... No, tranquil, que no passa res, que no passa res, no?
És sí, això. Passa, i tant que passa.
M'imagino que algú que veu coses vermelles i es pensa que el persegueixen, quan ho viu, ha de ser bastant...
I sobretot perquè gràcies, o per desgràcia, per culpa d'aquest rebuig que estem dient, tampoc la gent ho té fàcil per ràpidament saber què ha de fer, què pot passar. És una malaltia que no sabem curar, per tant, els interrogants, els misteris hi són. Fa molta por, també, no? I quan et cau això a sobre, doncs...
Jo crec que el més greu també deu ser que ells, els malalts d'esquizofrènia, quan passen el brot, diguem-ne, se n'adonen de que estan malalts.
Mentre ho estan passant?
No, després. Quan se'ls ha passat el brot.
Això de la consciència es complicaria molta gent, que sí, molta, que no. Alguna, quan se n'adona, això és un daltabaix tan gran que tornen un altre cop al deliri. El Castellalpino diu que, en un llibre, el delirio, un error necessari. És a dir, el deliri no és més que la defensa de la ment en una situació límit per no trencar-se del tot, es refugia en un món que de vegades pot ser igual de dur, però que almenys domina. No? Pot ser un malson, tu el domines, també. I llavors, el prendre consciència de tot això és el que ho fa més complicat. Hi ha gent que no n'és conscient en absolut, eh? O sigui, hi ha diferents graus també en això, com diferents graus de gravetat de l'esquizofrènia, com de fet ja us deia casos d'al·lucinacions visuals o auditives, i en canvi també hi ha gent que l'únic que fa és anar-se'n tancant, deixant les relacions, que semblaria més una depressió gairebé, que és el que se'n diu els símptomes negatius, perquè et vas embotant efectivament, i això també és una esquizofrènia, no? Ara mateix l'esquizofrènia els psiquiatres s'estiraran igual dels cabells, però és una mica un calaix de sastre d'una sèrie de coses que no sabem ben bé com explicar i les posem allà. Per això l'esquizofrènia és una síndrome. Una síndrome és un conjunt de símptomes, alguns dels quals tenen a veure també amb altres malalties.
I qui creus que ha de llegir el teu llibre? A qui va adreçat?
Jo vaig voler, a mi m'importa molt que hi hagi com tres nivells de lectura, i em vaig preocupar molt perquè fos així. Un primer, el testimonial. Aquí hi ha 10 històries en primera persona explicant des de dintre la vivència. Això ajudarà doncs, a malalts, familiars, amics, etc, etc. Un segon nivell, que és que jo no volia que això fos simplement l'experiència i punt, llavors hi he donat forma de relats, i per tant hi ha una part de tasca periodística i literària que qualsevol persona interessada en el món de la ment, del cap, de què pot arribar a fer el nostre cap, doncs li pot interessar. Però hi ha un tercer, que és aquest que us deia del cinema i la literatura, que a mi m'agrada molt doncs, descobrir quina imatge hi ha hagut des de Hermann Hesse fins a Stephen King, des de Paul Auster fins a Virginia Woolf, des de Van Gogh fins a Strindberg. Tots aquests autors i cineastes o gent que ha fet llibres que després han estat portats als cinemes, des del Sexto Sentido, no sé, per exemple, Les cartes de Theo van donar lloc a la pel·lícula aquella del Loco del pelo rojo amb el Kirk Douglas, a totes aquestes pel·lícules, la del Nash, no? La d'Una ment meravellosa que van fer a partir del Premi Nobel aquest amb l'Oscar, fins i tot el Russell Crowe. Totes aquestes visions que se n'han fet també hi són en el llibre. Hi ha unes biografies, diguéssim, al final que parlen d'això, i jo he aprofitat que tothom surt en pseudònim per posar una mica clicades d'ull, ja dic, aquests personatges.
Els capítols tenen títol de...
Sí, i els protagonistes tenen noms que tenen a veure, doncs, això, des de Kafka, Hermann Hesse i Demian, o el llop estepari, etcètera, no?
Sí, crec que hi ha un episodi que es diu El desencant.
El desencant a partir de la pel·lícula del Chavarri sobre els germans Panero.
Que el Panero sí que és un personatge públic que sí que...
Sí,
que ha dit que pateix
esquizofrènia. És el boig oficial de les lletres espanyoles.
Exacte, és el boig oficial, i que, tot i tenir esquizofrènia, ha fet una gran obra.
Sí, aquí hi ha un tema interessant, que és el de la bogeria i el geni, no? Que moltes vegades es diu que les persones genials, els artistes, han d'estar una mica bojos, i l'esquizofrènia té una mica aquest halo romàntic,
sí?
De que en realitat, sí, en algun cas sí, de que realment pot aportar alguna cosa, no? Grans genis han tingut la malaltia. El Van Gogh és un cas molt clar, no? Tot i que és discutible si tenia exactament esquizofrènia, perquè clar, la psiquiatria no estava en aquell moment com ara. Però en tot cas, això s'ha de desmentir completament. Si tu ets genial, si tens talent, el tens al marge de la malaltia. I la malaltia et pot aportar la vivència, el patiment de l'abisme, i tu, si ets un artista, això ho convertiràs en art. Però la malaltia no t'aporta res, al revés. Normalment et dificulta i crea molts problemes, des de la concentració, per exemple, fins a l'hora de desenvolupar una obra literària o artística. No?
Ricard, acabem amb una dita que diu que els borratxos, els nens i els malalts mentals només són ells els que diuen la veritat. És cert?
Doncs mira, en el cas dels nens, cada vegada menys, en el cas dels borratxos, la meva experiència és que no, i en el cas dels malalts mentals, com a mínim, intenten dir la veritat, crec que sí, perquè la seva situació és tan extrema que ho han de fer, però és la seva veritat, que a vegades és una veritat delirant.
Nosaltres hem parlat avui amb Ricard Ruiz Garzón. Veus? És que hi penso, eh? Se me'n va. Ricard Ruiz Garzón ha escrit aquest llibre Esquizofrenia, històries reals. Són casos verídics, històries reals, una mica per posar en boca de molta gent casos d'esquizofrènia. Parlem-ne sense embuts i a veure si, com tu deies al principi, algú s'atreveix a dir jo sóc esquizofrènic. De fet, la marató d'aquest any, la marató de TV3, que en seguirem bastant la pista, nosaltres des d'aquí, des de l'Hem de Parlar, està dedicada a malalties mentals greus. L'esquizofrènia està considerada una d'aquestes malalties mentals greus, a veure si se'n parla una mica més i aprenem a normalitzar tantes coses com mancarem de normalitzar. Moltes gràcies, Ricard.
Tant de bo, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. 7:15, fem una petita pausa i a la tornada, Secret de l'amor.